Benvingut al programa L'Hemicicle. Aquesta setmana ha vingut molt marcada per la visita del Papa. El seu partit se sent còmode amb les proclames que ha fet el Pontífex?
Sí, perquè al final el Papa no ve aquí a fer proclames polítiques, no? El Papa ve a anunciar l'Evangeli, ve a una visita per parlar de l'Evangeli i per parlar de la religió cristiana. I nosaltres ens sentim interpel·lats com s'ha de sentir qualsevol persona de Catalunya o del conjunt del nostre país, no? Aquells que governen, aquells que no governen, aquells que són cristians, aquells que no són cristians. Jo crec que el Papa ha fet un discurs, ha enviat un missatge molt conciliador. Ens ha donat un missatge en el que jo crec que ens hem de sentir responsables d'acabar o d'abandonar la polarització i d'unir-nos per a aquelles bones causes que són importants a la nostra societat, no? I jo crec que al final el Papa no ve a fer política i qualsevol persona que vulgui barrejar el Papa en política s'està equivocant.
En els seus discursos, el Pontífex ha criticat qualsevol forma de discriminació per raó d'origen, de llengua, de religió o de situació social. Aquestes proclames són compatibles amb els últims pactes de governs autonòmics que el seu partit i Vox han signat en diferents comunitats?
Sí, perquè més enllà del que puguem sentir com a persones, és a dir, jo sóc creient, sóc cristià, però tinc la responsabilitat de fer propostes, en aquest sentit des de l'oposició, però som un partit de govern i tenim la responsabilitat de fer, de governar i de portar les idees al pragmatisme, no? I jo no crec que s'estigui enviant un missatge en cap cas d'expulsar tothom perquè sigui de fora. Vull dir, això és molt simplista i jo crec que és el reduccionisme el que ens vol portar l'esquerra, no? Vull dir, el Partit Popular i Vox són fatxes i són racistes, no? Això no és així. Jo no sóc ni fatxa ni racista, no? Jo, qualsevol persona que ve de fora i que ve al nostre país a treballar, a formar la seva família, a adaptar-se a les nostres normes i a viure en convivència, és benvingut. Vull dir, sigui de Senegal, sigui de França o sigui d'Estats Units, no? Ara, aquelles persones que vinguin a delinquir i que vinguin a aprofitar-se del sistema i que vinguin a portar una forma de vida que no és compatible amb la nostra vida occidental, pues no és benvingut al nostre país. I jo crec que això és una qüestió de sentit comú. És una qüestió de sentit comú perquè al final el que volem és construir un país de convivència, un país on tothom tingui garantits els serveis públics i on tothom tingui garantit poder viure en pau, no? I això no és incompatible en cap cas amb el que diu el Papa. I això no és incompatible tampoc amb aquells pactes de govern del Partit Popular en Vox a les nostres comunitats autònomes on tenim la responsabilitat de governar i de portar el pragmatisme a la vida real.
En aquests pactes però de govern en aquestes comunitats autònomes, com per exemple l'Aragó, Castella o Extremadura, Vox defensa el concepte de prioritat nacional i obertament diuen que s'han de prioritzar els espanyols a l'hora d'accedir, per exemple, a les ajudes públiques. Això va en contra del discurs del Pontífex?
No, és que jo crec que hi ha una forma d'interpretar aquesta prioritat nacional que és la que l'esquerra vol denunciar, no? La que l'esquerra està denunciant i al final està la prioritat nacional que està d'acord amb la llei, que és la que nosaltres estem apostant, no? Vull dir, el Partit Popular i Vox no està pactant a les comunitats autònomes de Castella i Lleó, Aragó o Extremadura res que vagi en contra de les lleis. Res que vagi en contra de la normativa. Per tant, el que estem fent és prioritzar aquelles persones que treballen al nostre país, perquè al final hi ha una cosa molt important. Per rebre, primer has de contribuir. I això, si volem dir-li prioritat nacional, li diem. Però jo crec que no és una qüestió de posar-li nom, és una qüestió de sentit comú, és una qüestió que jo crec que pot compartir tothom. Vull dir, el requisit més important per poder quedar-se en el nostre país ha de ser contribuir. Vull dir, no serveix de res que vinguin moltes persones al nostre país perquè no contribueixin a construir un estat de benestar. Vull dir, les persones que vinguin han de venir a contribuir a fer fort aquest estat de benestar per garantir els serveis públics a aquells que ja som d'aquí o aquells que venen de fora. Vull dir, això és una qüestió de sentit comú i això és el que està defensant el Partit Popular no només en aquestes comunitats, sinó a tot Espanya i també a Catalunya.
El Papa també s'ha pronunciat en contra de l'avortament i en contra de l'eutanàsia justament la mateixa setmana que el Congrés ha aprovat seguir tramitant una proposició de llei del Parlament per accelerar l'aplicació precisament de l'eutanàsia. Tot i la bona acollida que ha tingut el discurs del Papa, sembla que les posicions dels partits no han canviat.
És que el Papa també pot dir coses que no li agraden a l'esquerra. Vull dir, l'esquerra ens diu que ens hem de prendre nota d'aquells missatges que envia el Papa sobre temes d'immigració, però després ells critiquen el Papa perquè digui el que pensa i sobretot perquè digui el que d'alguna forma contempla l'Evangeli. Vull dir, el Papa va fer un discurs en el Congrés dels Diputats, jo crec que impecable. No? I va anunciar l'Evangeli i va, sobretot, aquesta és una visita apostòlica, no? on el missatge que transmet el Papa ens han d'interpel·lar tots. I és evident que hi ha coses en les que estarem 100% d'acord i hi ha d'altres que no. Per tant, el cristianisme defensa la dignitat humana i defensa la vida. I jo crec que, en profunditat, la majoria de les persones, per no dir totes les persones del nostre país i de la societat en general, defensem la vida, no? Defensem la vida en quant a l'eutanàsia i defensem la vida en quant a l'avortament. Després hi ha casos que són, evidentment, tenen molts matisos i tenen moltes singularitats i tenen molta profunditat subjectiva i personal, no? I jo crec que aquí cadascú pot dir la seva opinió o pot matisar aquesta defensa de la dignitat i de la vida, no? Però en tot cas, jo crec que el Papa va venir a defensar la vida i la dignitat humana per sobre de tot.
Tot i que abans m'ha dit que el Papa no va venir a fer un discurs polític, sí que és cert que els seus discursos han tingut, en certa manera, un alt contingut polític en les seves intervencions. El pontífex ha vingut a renyar els partits per la confrontació política permanent i ha demanat reconciliació i cooperació. És possible aquesta reconciliació, aquesta entesa entre els dos grans partits estatals, el PP i el PSOE?
El Papa demana el mateix que demana la societat en general. Jo crec que tothom vol que els partits pactem, negociem, acordem en pro dels interessos generals, en pro de millorar la qualitat de vida de totes les persones. No? Jo crec que el Papa no està dient res diferent al que diuen totes les persones que ens voten quan venen les eleccions i fins i tot les que no ens voten, no? Les que estan a l'abstenció. No? Per tant, és un discurs des de la responsabilitat, des del sentit comú i des de la seva permanència en una situació de neutralitat, no? Des de la seva posició neutral i arbitrària, si es pot dir, no? De la vida pública. No? Ell és un far moral, no? D'aquells que són cristians, però que jo crec que aquells que no són cristians també se l'han d'escoltar. No? I ell ve una mica representant, en aquest sentit, aquest mandat de responsabilitat que ens envien els ciutadans, però que també ens envia ell, de que podem consensuar. Ara bé, sí que és veritat que a ningú se li escapa que estem en una situació política d'alta tensió. No? Tenim un govern amb el qual el Partit Popular no es pot posar d'acord. Perquè és impossible posar-te d'acord amb un govern que no vol escoltar-te, que no vol pactar qüestions des de la centralitat política. No? Tenim un govern que és el govern del Partit Socialista de Pedro Sánchez, que està escurat a l'extrema esquerra, que ha triat uns socis que no són recomanables perquè són aquells que volen trencar el país i que, a més, està envoltat de corrupció i que es nega a convocar unes eleccions generals perquè diu que no hi ha motius per convocar-les quan porta tota la legislatura sense aprovar uns pressupostos que al final és l'eina principal per poder millorar la vida de la gent. Per tant, el Partit Popular no és que no vulgui pactar amb el Partit Socialista, és que no pot, perquè el Partit Socialista ha deixat de ser un Partit Socialista responsable, ha deixat de ser un Partit Socialista amb el qual es poden parlar de les coses que preocupa la gent, perquè és un Partit Socialista, és un partit sanchista, millor dit, que està més preocupat de defensar-se de la seva pròpia corrupció i de pactar amb aquells que volen desmantellar l'Estat.
Ara comentava que un dels motius precisament d'aquesta crispació política són aquests suposats casos de corrupció que envolten el PSOE. Precisament la setmana que ve ha de declarar davant del jutge l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. No sé què n'esperen d'aquesta declaració.
Bueno, esperem que es faci justícia, no? I que els tribunals de justícia arribin fins al final d'aquesta investigació judicial cap a un president del govern. A tothom li produeix tristesa que una persona que ha accedit a les més altes responsabilitats polítiques com és ser president del govern estigui en aquesta situació. No diré tampoc que em sorprèn, perquè jo crec que portem molts anys veient indicis de que allò que feia José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela no era pacificar el país, quan sobretot l'únic que li feia era la pilota al dictador, no? I tothom es preguntava a canvi de què, no? I en tot cas, totes les qüestions que s'han trobat al seu despatx professional, el despatx que es va escorcollar per part de la policia, de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional fa unes setmanes, pues, ens transmet, pues, jo crec que un missatge bastant clar de què hi havia darrere de Zapatero. I darrere de Zapatero hi havia màfia i delinqüència. I jo crec que al final el que espera la ciutadania és que faci justícia i que s'arribi fins al final d'aquesta investigació, perquè jo crec que seria la forma d'evitar que moltes vegades hi hagués desafecció política en aquest sentit, no?
El Partit Popular acabarà presentant una moció de censura contra Pedro Sánchez?
És que no depèn del Partit Popular presentar una moció de censura. Nosaltres podem tenir la iniciativa, però al final, qui és responsable de que Pedro Sánchez segueixi en el govern són els seus socis parlamentaris. I jo crec que això s'ha de dir clar. Qui ara mateix és responsable de que Pedro Sánchez continuï en el govern són els seus socis parlamentaris. És Esquerra Republicana, és Bildu, és Junts, és el PNV. Per tant, són ells els que han de donar una passa endavant per poder canviar el govern del país, no? Però més enllà de canviar el govern del país, que aquesta ja és una fase posterior, és donar-li la veu a la ciutadania. Vull dir, hi ha una emergència nacional al nostre país, que és que tenim un govern que no té pressupostos, que no ha aprovat pressupostos en tot el mandat, que no està posant al centre de les polítiques públiques a l'interès general, la millora de la qualitat de la vida de la gent, la millora dels serveis públics, sinó que està posant al centre de l'acció política la defensa de la corrupció i la supervivència a costa de tot. La supervivència política costa de tot. Vull dir, l'únic que li interessa al senyor Pedro Sánchez a dia d'avui és continuar dormint a la Moncloa, un dia més. I cada dia és el mateix, és la mateixa història, no? Per tant, ara mateix, qui ha de donar una pas endavant no és el Partit Popular, són els grups que poden facilitar aquesta moció de censura.
I el Partit Popular ha parlat amb aquests grups que poden facilitar aquesta moció de censura, per exemple, amb Junts per Catalunya?
Bé, el Junts per Catalunya ja va deixar clar fa uns dies la seva posició, i escolti, nosaltres estem per coses sèries, eh? Vull dir, nosaltres, la nostra responsabilitat és presentar una alternativa al sanchisme i presentar una alternativa a l'alçada del que mereixen els ciutadans, i és el que estem fent cada dia. Nosaltres ens dediquem cada dia a presentar una alternativa i sobretot a posar en el centre de l'acció política allò que importa a la gent. Allò que importa a tothom quan obre la porta de casa seva i surt a emprendre el seu dia a dia, no? Des de la seguretat, des dels serveis socials, des de la sanitat, des de l'educació. Ara, nosaltres no estem per fer viatges i fer coses que no siguin serioses. Nosaltres estem per millorar la vida de la gent.
Però si la situació a l'estat espanyol és tan greu com defineixen amb aquests suposats casos de corrupció que esquitxen Pedro Sánchez, el PP no estaria disposat a parlar amb Carles Puigdemont?
És que nosaltres no tenim, en aquest sentit, res a parlar amb Carles Puigdemont, i nosaltres cedirem a un xantatge d'aquesta mena, no? I això ho han deixat clar sempre, sempre. Aquí no hi ha hagut matisos. Nosaltres estem a les coses sèries. I les coses sèries és l'emergència nacional que té el nostre país. Vull dir, i el que no podem, fer és sotmetre una decisió tan important i una emergència tan important per al nostre país com és la convocatòria de les eleccions per les necessitats personals d'algú o les dèries personals d'algú. Vol dir, aquí estem a les coses serioses.
Però Carles Puigdemont és el president de Junts per Catalunya, és el president del partit.
I Alberto Núñez Feijóo és el president del nostre partit, i el que fa cada dia és presentar una alternativa a l'alçada del que mereixen els espanyols, no a parlar de les seves apetències personals. Vull dir, aquí hi ha una diferència molt clara.
El dia 27 de juny, el Partit Popular de Catalunya farà finalment el seu congrés, l'últim va ser el 2018, un congrés que ha de servir per ratificar el lideratge d'Alejandro Fernández al capdavant de la formació i també per posar al dia l'estratègia política. Vostè és partidari que en aquesta ponència política es veti explícitament qualsevol pacte amb partits independentistes com Junts?
Jo crec que la prioritat d'aquesta ponència política ha de ser la presentació d'una alternativa que parli d'allò que importa a la gent, no? Jo no crec que el tema vagi del que farem amb els altres partits. Vull dir, que és un tema a tractar, evidentment, no? Però al final el que necessita Catalunya és una alternativa. Catalunya porta sotmesa a una decadència durant molts anys per part del Partit Socialista i per part del nacionalisme, i Catalunya està necessitada d'una alternativa en aquest sentit, no? I nosaltres portem 2 anys, des de que vam diguem-ne pujar el nostre resultat electoral de 3 diputats a 15, presentant aquesta alternativa al Parlament, no? I aquest congrés servirà no per parlar de noms, sinó precisament per parlar d'idees i per parlar d'alternativa, no? I jo crec que aquest congrés del Partit Popular té molta importància, perquè ara mateix Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys, imposant el seu model de política econòmica i política fiscal que ofega els catalans, no? Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits. Per tant, això és el que centrarà aquesta ponència política.
Vostès es volen presentar com l'alternativa al socialisme i al nacionalisme, però el cert és que amb els 15 diputats que tenen ara al Parlament no són decisius ni es poden presentar com aquesta alternativa. Quan aspiren a créixer? És a dir, han d'incrementar, entenc, aquests resultats?
Bueno, no ens podem presentar per no ens podem presentar com a alternativa, però estem liderant l'oposició. El Partit Popular lidera l'oposició a dia d'avui al Parlament de Catalunya. És a dir, tenim a Catalunya, al Parlament, tenim un tripartit encobert, que és el Partit Socialista, amb Esquerra Republicana i amb els Comuns, i després tenim a Junts per Catalunya, que està més preocupat, com abans parlàvem, per la situació de Puigdemont, més que per la situació que pateixen els catalans amb els serveis públics o amb els problemes que hi ha a Catalunya, no? D'inseguretat, per exemple. I darrere d'això, qui hi ha? El Partit Popular. I després d'això queda el Partit Popular. El Partit Popular és l'únic partit, ara mateix, amb una certa majoria parlamentària, amb 15 diputats, que sí que és veritat que no pot condicionar les polítiques del govern, perquè el govern tampoc vol pactar amb nosaltres ni vol parlar amb nosaltres de res, no? També s'ha de dir. Però en tot cas, nosaltres som l'únic grup que està liderant l'alternativa i que està liderant l'oposició al Parlament de Catalunya. Quan aspirem a millorar aquests resultats? A les pròximes autonòmiques. És evident que ara mateix doncs, el Partit Socialista aprovarà un pressupost, tal com han anat les negociacions. És evident que el Partit Socialista tirarà endavant uns pressupostos amb el tripartit, uns pressupostos que podem resumir amb dues frases, no? Catalunya necessita pressupostos? Sí. Catalunya necessita aquests pressupostos? No. Aquests pressupostos són els pressupostos que necessita Salvador Illa. I són uns pressupostos que ha pactat amb Esquerra Republicana i amb els Comuns. Esquerra Republicana per mantenir les seves estructures identitàries i els Comuns per mantenir la política econòmica i fiscal soviètica que vol imposar Catalunya, no? I que és la política de la decadència en aquest sentit, no? Per tant, sí que és veritat que això facilitarà que pugui Salvador Illa esgotar la seva legislatura, no? Per tant, el resum és que aquests pressupostos no són els que necessita Catalunya, són els pressupostos que necessita Salvador Illa.
I per liderar aquesta alternativa que vol ser el Partit Popular, amb qui estan disposats a pactar després de les pròximes eleccions?
És que la nostra vocació és de guanyar les eleccions. Després es parla de pactes i es parla d'acords, no? Però jo crec que tots els partits ens presentem a les eleccions per guanyar-les, no? I precisament jo vinc d'un municipi de Badalona on el Partit Popular s'ha presentat, ha guanyat i ha governat, no? I ha governat seguint el mandat de la ciutadania, no seguint el mandat dels grups polítics que li han donat suport, perquè jo crec que aquí està la clau, no? De la política, no? Tot presentes amb un programa electoral, però al final els ciutadans acaben modulant aquest programa electoral, acaben dient-te quin és el teu mandat de responsabilitat, no? I en aquest sentit el Partit Popular es presenta com es presenta a Badalona, per guanyar les eleccions.
I en cas que no les guanyi i tinguessin opcions de teixir una majoria alternativa, amb qui estaríem més disposats a pactar? És a dir, ara hem vist eleccions autonòmiques a diferents comunitats i hem pactat amb Vox.
Bé, això és molt difícil i no tenim ara mateix aquí sobre la taula una bola de cristal, no? Per veure què és el que passarà. Jo sí que crec que el Parlament està abocat en els propers anys en una situació parlamentària bastant tensa i bastant efervescent, no? Ja estem veient les enquestes, tot i que les enquestes són enquestes, no? Són fotografies d'un moment determinat. Però el que està clar és que el Partit Popular manté la seva base, diguem-ne, política, no? I jo crec que això és un bon missatge, no només per nosaltres, sinó per Catalunya. Que el Partit Popular mantingui aquesta base electoral vol dir que el Partit Popular continuarà formant part del centre polític a Catalunya. I jo crec que aquesta ha de ser la nostra ambició, no? I jo sé que és la paraula que potser més he repetit en aquesta entrevista, no? Alternativa, no? Perquè al costat, al darrere o al davant, aquí tenim, és qui ja ha governat. És a dir, governa ara mateix el Partit Socialista, ja havia governat amb el tripartit, ha governat Junts per Catalunya com a Junts i com a Convergència, això s'ha de dir, ha governat Esquerra Republicana, els comuns han condicionat governs, Vox no ha governat, però ara mateix no està liderant res a Catalunya, qui lidera l'oposició a Catalunya és el Partit Popular. Per tant, qui està en predisposició de poder oferir una alternativa als catalans som nosaltres, no? Ara, començar a pensar com es podran teixir aquestes complicitats, l'important és que el Partit Popular es presenta a les eleccions per guanyar. I jo crec que aquesta és una qüestió important que hem de destacar. El Partit Popular és una de les forces polítiques, és la força política més important del nostre país, d'Espanya. Governem a la majoria de comunitats autònomes i a Catalunya mai hem tingut aquesta oportunitat. Sí que és veritat que l'hem tingut a municipis com Badalona, com Castelldefels, o fins i tot a la muntanya de Montserrat, que governa el Partit Popular, a Monistrol de Montserrat, no? O a Pontons, no? I allà on hem governat a Catalunya, se'ns ha reconegut la bona gestió. I en aquest cas, jo crec que Badalona, en aquest sentit, és el màxim exponent, no? On tenim una majoria incontestable de 18 regidors sobre 27, no? Per tant, jo crec que el Partit Popular mereix tenir una oportunitat a Catalunya per poder governar i per poder demostrar en aquest sentit que nosaltres no estem per debats identitaris ni d'una banda ni d'una altra, estem per el que li preocupa a la gent.
El Partit Popular de Catalunya ha de tenir veu pròpia i no està tutelat per Feijóo o per Gènova?
Jo crec que el Partit Popular de Catalunya ja té veu pròpia i jo crec que a més això aquesta disjuntiva de la veu pròpia és una qüestió que moltes vegades des de diversos mitjans de comunicació o altres grups polítics se'ns acusa de forma gratuïta. Sobretot perquè jo crec que tenim un president nacional en aquests moments que és més conscient que ningú del que significa tenir veu pròpia en la teva pròpia comunitat. El president Feijóo ha estat president de la Junta de Galícia i president del Partit Popular de Galícia i ha tingut sempre veu pròpia. I així de bé l'ha anat, no?, a la seva comunitat. I és una comunitat, a més, Galícia, amb llengua pròpia, és a dir, que el gallec, amb una certa singularitat en les seves tradicions, com Catalunya. I nosaltres això també ho defensem. També defensem la llengua catalana, també defensem les nostres singularitats. I jo crec que això no té res de dolent. Nosaltres el que passa és que creiem que aquestes singularitats i aquesta llengua forma part d'un conjunt i d'un projecte nacional que es diu Espanya. I això no és incompatible en ser un bon català i en ser un gran català, com em considero jo, no?, en aquest sentit. Per tant, tenir veu pròpia és que ja la tenim. És que jo porto 2 anys com a portaveu del Parlament de Catalunya i ningú m'ha trucat mai en aquests 2 anys per dir-me el que havia de dir al Parlament de Catalunya. Hem tingut absoluta autonomia per fer i desfer el que hem volgut, sempre amb sentit comú, evidentment, no? Perquè el que sí podem demostrar i el que sí podem dir des del Partit Popular de Catalunya i des del Partit Popular a nivell, diguem-ne, de país, és que nosaltres pensem i diem el mateix a Barcelona que a Madrid. I pensem i diem el mateix a Sevilla que a Mérida. I això no vol dir ser menys català que d'altres. Qui digui això, doncs, miri, és que jo crec que s'equivoca. I jo crec que el president del nostre partit és tan gallec com espanyol, no? Perquè la seva millor forma de ser espanyol és ser gallec, igual que la meva millor forma de ser espanyol és ser català, en aquest sentit.
A banda de definir l'estratègia política, el Congrés del Partit Popular també ha de servir per reelegir, com dèiem abans, Alejandro Fernández com a president del partit i per acabar de definir la nova estructura directiva. Vostè segurament serà també un dels noms protagonistes d'aquest Congrés, o almenys per ara sona com el futur número 2, com el futur nou secretari general. No sé si en té ganes, si està disposat, si li ofereixen...
Això és el que diuen vostès des dels mitjans de comunicació. Jo no m'he pronunciat al respecte perquè jo crec que pronunciar-se en aquests casos és donar bola als rumors i a aquesta situació una mica pues, de parlar de noms que es produeix quan es produeix un congrés de qualsevol partit. Lo important és parlar de les idees i parlar de projecte. Jo crec que no estem en una situació a Catalunya ni a la resta del país frívola com perquè estiguem entretinguts parlant de qui serà què ni què serà què. Aquí no es tracta de càrrecs, sobretot perquè els càrrecs de partit el que han de fer és treballar per la ciutadania i sobretot treballar pel projecte polític que volem oferir a la ciutadania. Per tant, si em pregunta, és que jo no parlaré sobre patències personals ni parlaré si m'han ofert, si no m'han ofert, vull dir, és que no es tracta d'això. Jo el que procuro cada dia és llevar-me i fer la meva feina com a portaveu del Parlament, que és el que em van nomenar fa 2 anys.
Entenc, però que vostè està a disposició del partit pel que li ofereixin.
Jo crec que tothom està a disposició en aquest sentit del partit, però torno a dir, i el Partit Popular té en aquest sentit una forma de funcionar, i és que sempre les coses sempre les decidim a última hora, no? Vull dir, perquè al final aquestes coses jo crec que no només és el Partit Popular, sinó tots els partits, no? Per tant, jo crec que és una frivolitat parlar de noms i parlar de protagonismes quan tenim davant una oportunitat tan important com construir aquesta alternativa i com construir aquest ideari polític que li hem d'oferir a la ciutadania de Catalunya perquè pugui tenir, en aquest sentit, una opció política que abandoni des d'aquest punt de vista la decadència de Catalunya.
Canviem ja totalment de registre, ens endinsem en el terreny més personal i ara li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té algun racó de Catalunya que li agradi especialment?
Badalona, segurament, no? Que és la meva ciutat de naixement i de vida, no? Jo visc a Badalona i per mi Badalona ho té tot. Té mar, té muntanya, té patrimoni i té un bon govern.
Què és el que més li agrada de la política i què li agrada menys?
De la política, servir a la ciutadania, no? La satisfacció de poder prendre decisions o de poder condicionar decisions que puguin influir de forma positiva en el dia a dia de la gent, no? Que puguin millorar la qualitat de vida de les persones, no? El que menys m'agrada, segurament la conciliació, que jo crec que és una cosa que no es parla molt, no? Segurament els polítics som els que més reivindiquem la conciliació, però els que menys practiquem la conciliació, cosa que és una assignatura pendent de la política en aquest sentit.
Té alguna mania que pugui confessar?
En tinc moltes, perquè la veritat és que sóc bastant mediàtic, però segurament l'ordre és una de les meves manies més destacades.
Té programat algun viatge per fer aquestes vacances d'estiu?
La veritat és que abans parlàvem de la conciliació, no? Pues aquesta part negativa, no? És que els polítics no podem planificar vacances amb molt de temps, cosa que ens afecta no només a la vida familiar, sinó també a la butxaca, no? Perquè sempre arribar a última hora per agafar un viatge sempre costa més car que quan no l'agafes a 6 mesos vista, no? Però sí que és veritat que nosaltres, la meva família i jo, tinc els nens petits encara, no fem viatges molt, molt llargs i acostumem a anar a la muntanya aquí a Catalunya o a Andalusia, que és d'on són els meus pares.
Practica algun esport?
Natació, sí, acostumo a nedar.
Si se n'anés a una illa deserta, quins 2 objectes s'enduria?
Quins 2 objectes? Pues, la veritat és que ara m'agafes per sorpresa, no? Però segurament m'emportaria els meus 2 fills, que són 2 objectes importants, i la meva dona.
Amb quin diputat o diputada que no sigui del PP podria compartir un dinar i una sobretaula distesa?
Amb molts. Jo crec que es parla molt de la normalitat política a Catalunya, no? Que jo no crec que sigui mèrit de ningú, sinó és mèrit d'un projecte, jo crec que esgotat, que és el projecte del procés, no? I jo crec que tots hem entès que la ciutadania el que vol és que ens portem una mica millor, no? I jo crec que això sí que ho hem aconseguit al Parlament de Catalunya, més enllà de les persones que encara són una mica radicals, no? Que encara en queden d'una banda i d'una altra, no? Però en tot cas jo crec que qualsevol persona de qualsevol formació política faria un cafè per veure com podem solucionar els problemes que tenim a Catalunya.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
Doncs mira, ara que estem d'actualitat, és que Catalunya guanyés en seguretat. No pot ser que a dia d'avui la gent tingui por de sortir de casa seva o d'arribar a casa seva segons quines hores, no? I jo crec que a Catalunya li falta més policia, suport a la policia, més eines perquè puguin treballar i sobretot enxampar els delinqüents i que vagin a presó però que es quedin a la presó, no que surtin per altra porta.
Juan Fernández, portaveu del grup del Partit Popular de Catalunya al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.